L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Des de les següents emissores Antena Aldaia, La Cala Ràdio, Alcana Ràdio, Ràdio Delta, Amposta Ràdio i La Plana Ràdio, des d'aquestes 6 emissores, efectivament, una vegada més, sóc l'encarregat de saludar-los en nom de tots els companys i companyes de les mateixes. Encetem aquí una nova edició de l'informatiu EMUTE, l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Comencem el recorregut pel territori i anem a conèixer quines són les notícies que hem treballat des de les diferents redaccions avui en la jornada de dimecres. És 16 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs les reivindicacions respecte a la discriminació que en diverses matèries pateix el territori ebrenc ocuparà bona part d'aquest informatiu, sobretot a la primera part. I començarem doncs, amb la Cambra de Tortosa que ahir publicava un manifest reclamant l'aturada de tots els euromets, la millora de la mitja distància i l'exempció de peatges. L'aturada de tots els combois de l'euromet a l'estació de l'Aldea, la millora de qualitat i freqüències del pas de trens de mitja distància o l'exempció de peatges en el tram de la AP7 per les Terres de l'Ebre són les principals demandes que la Cambra de Comerç de Tortosa posarà damunt la taula de les administracions per pal·liar el greuge comparatiu en matèria de comunicacions al territori. Així consta en el manifest aprovat per l'ENS que ha de servir de base per a la reunió convocada amb els agents socials el pròxim 24 de gener per acordar una estratègia comú per reivindicar doncs, totes aquestes millores per al territori. El president de l'ENS Cameral, José Luis Mora, anunciava que reclamarà, com diem, l'aturada dels combois Euromet al secretari d'Estat d'Infraestructures i que també traslladarà al conseller Santi Vila la necessitat de millorar els regionals. L'escoltem.
Que he sol·licitat una reunió amb el secretari d'Estat d'Infraestructures a veure si d'una vegada per totes aconseguim l'aturada de l'Euromet. També li reclamaré que solucionin d'una vegada per totes el coll de botella que representa la via única entre Vandellòs i Tarragona. És intolerable que en ple corredor mediterrani encara hi hagi un coll de botella així. Divendres que ve tenim previst rebre a la seu de la Cambra de Tortosa al conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Santi Vila, i li farem entrega del document reivindicatiu que vàrem elaborar ahir des del Comitè Executiu de la Cambra. Una de les prioritats serà, com no, la millora dels trens regionals entre Tortosa i Barcelona, ja que, com els he dit abans, són lents, vells i cars.
Mora també reconeixia que les mobilitzacions són el camí més efectiu per aconseguir la millora d'uns serveis de transport que considera com a propis de països tercermundistes.
La mobilització social sí, que crec que és les coses que més s'entenen des dels poders polítics, no? Però a més, donat el gran greuge comparatiu que tenim actualment en tot Catalunya, les Terres de l'Ebre, no? Perquè totes les capitals, Girona, com Lleida, com Barcelona, com Tarragona, tenen un servei d'AVE extraordinari, excel·lent, que jo me n'alegro molt per ells, els felicito, però el que no podem fer és que aquí tinguéssim encara serveis, diguéssim, més aviat de països del tercer món, diria jo.
Hi ha que dir que, tot i les deficients condicions de transport públic de les Terres de l'Ebre han estat denunciades de forma reiterativa i cíclica des de fa dècades, l'arribada del tren d'alta velocitat a Girona i a Figueres, així com les noves tarifes aprovades per Renfe, que ara afavoreixen els usuaris d'aquest trajecte, han tornat a aixecar les ires dels empresaris ebrencs pel greuge comparatiu que suposen. Pèrdua de competitivitat de potencials turistes o estudiants de la UNED en serien alguns dels principals indicadors dels últims anys i que recolleixen en aquest manifest que la Cambra de Comerç feia públic ahir mateix, pendent d'aquesta reunió amb els agents socials per al pròxim dia 24 de gener. De fet, aquest malestar fa alguns dies que ha tornat a reeixir en força al territori. El mateix coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, celebrava fa pocs dies que el president de la Cambra de Comerç de Tortosa hagués arribat a la conclusió que calia prendre mesures de força per aconseguir un millor servei de trens a les Terres de l'Ebre. Durant una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Montessó afirmava que el greuge ferroviari actual és el fruit de la inacció de les classes política i dels agents socioeconòmics del territori durant les darreres dues dècades. En aquest sentit, el dirigent de Unió de Pagesos afirmava que el servei de Rodalies a les Terres de l'Ebre és també tercermundista, com deia Mora, i això s'ha d'acabar. Montessó proposava accions contundents a com ara tallar el trànsit ferroviari o promoure campanyes d'insubmissió.
Tenim un servei de Rodalies del tercer món, però és tercermundista, i dius, bueno, això al final diu se t'hi d'acaba. Com? Contundència, la que vulgues. Ells tenen el tren que passa per aquí. Quants dies el voleu tindre tallat? Però això és molt fàcil. Però és tan fàcil. Home, diu, és dràstic. És que ells no són dràstics en tu. T'hi d'acaba, petant. Escolta, no pot ser. No pot ser. Si més no, tinc de tindre un tren de Rodalies com el que tenien a Girona, que no era el tren de Rodalies, és que va bé viatjar. I veus quan a casa d'un altre et diuen, no, que tots som iguals. No, no, que tenia un tren de Rodalies que nosaltres no tenim cap que sigui tan bo com aquells. No sé si tindríem de fer quasi insubmissió fiscal i dir, escolta, sabeu què? Jo no us pago més.
Pujar sense pagar.
Exacte. Jo pujo, què em fotrà fora? Vull avisar la policia? Doncs avisa la policia. Vol parar el tren? Doncs para el tren. A mi què m'explica? Jo estic dalt, això és un servei públic i vostè em dona un servei públic de qualitat i un preu raonable. No em pot discriminar perquè vinc a un territori.
En la mateixa entrevista a Canal 21 Ebre, Montessó afirmava que cal que la gent de les Terres de l'Ebre sigui agosarada i celebrava que la Cambra de Comerç vulgui liderar ara les reivindicacions del territori per aconseguir millors trens. De fet, afirmava que el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre també ho hauria de fer. Així, el dirigent sindical reiterava que interrompre el servei ferroviari al seu pas per les Terres de l'Ebre durant uns dies seria una bona manera de deixar clar que les Terres de l'Ebre han dit prou. I lligant amb aquesta reivindicació que es planteja ara el territori, doncs anem a parlar d'una altra reivindicació que també va mostrar la força de la gent d'aquestes terres, perquè parlem, òbviament, del Pla Hidrològic Nacional, el fantasma del qual sembla ser torna una altra vegada a planejar per les Terres de l'Ebre, després de que el ministre d'Alimentació, Agricultura i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, hagi encès de nou totes les alarmes de la Plataforma en Defensa de l'Ebre quan a principis del 2012 anunciava que hi hauria un altre Pla Hidrològic Nacional. Ara el ministre ja li ha posat data. Seria durant aquest 2013, un cop s'acaba el procés d'ordenar tots els rius des de l'Ebre fins al Tajo, i veure quines interconnexions de conques es poden fer. Amb motiu d'una entrevista concedida el divendres passat a Ràdio Nacional d'Espanya, Arias Cañete subratllava que a Espanya s'han destinat més de 2.500 milions d'euros a un pla que ha deixat depuradores i desaladores a mig acabar, ja que produeixen una aigua amb uns costos que els agricultors no poden pagar. A més, Cañete també criticava que les 9 grans conques espanyoles havien de tenir els seus plans hidrològics acabats el 2009, però al 2011 encara no n'hi havia cap de finalitzat. L'escoltem.
Havia un plan hidrológico nacional que resolvia problemas, se sustituyó por, no sé si por las desaladoras, pero el problema no es ese. El problema es que en España se han dejado sin hacer las depuradoras. Las desaladoras están a medias y sin terminar. Nos hemos gastado más de 2.500 millones de euros y las desaladoras producen el agua a un costo que los agricultores no pueden pagar. Está por encima de 0,90 céntimos el metro cúbico, con lo cual es imposible. Pueden pagar. Unas están terminadas, pero no tienen los bombeos hechos. Otras no tienen la cometida eléctrica. Pero eso es para decirle. Los ríos españoles que tenían que tener sus planes hidrológicos cada río, los grandes las nueve grandes cuencas, tenían que haberlos terminado en 2009. Cuando llegamos en 2011 no estaba terminado ni uno. Bueno, cuando terminemos de ordenarlos todos los ríos, desde el Ebro hasta el Tajo, que será, porque yo he pedido un plazo a la Unión Europea para poder hacer lo que no se hizo en 8 años, lo quiero hacer en 2, 2013, entonces tendremos que hacer un plan hidrológico nacional y ver qué interconexión de cuencas podemos hacer, sabiendo que los estatutos de autonomía han complicado mucho hacer un nuevo plan hidrológico nacional porque han introducido toda clase de reservas de agua que hacen muy difícil la planificación en un país seco como el nuestro, donde es absolutamente necesaria.
Doncs ja ho hem sentit. Això ho dia el ministre Cañeter el passat divendres a Ràdio Nacional d'Espanya. Torna a aparèixer, com dia, el fantasma del Pla Hidrològic Nacional. De fet, i per la seva banda, el govern valencià també assegurava el passat dilluns que reivindicarà que aquest futur PHN inclogui el trasbassament d'aigua de l'Ebre cap a la Comunitat Valenciana, si considerés que és la solució perquè els agricultors i regants valencians obtinguin els recursos que necessiten. Així ho afirmava el vicepresident del Consell i conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Aigua, José Ciscar, que tancava la ronda de reunions iniciada pel president de la Generalitat, Albert Fabra, amb els responsables de totes les conselleries. I per acabar d'adobar avui doncs, aquesta perspectiva de preocupacions que es planteja davant del territori, entre altres, doncs, tampoc no podem obviar un espai, un lloc, una entitat tan destacada, important, singular, científicament parlant, com és l'Observatori de l'Ebre. Perquè l'Observatori de l'Ebre fa més de 100 anys que està actiu, no cal oblidar-ho, i afronta ara, en ple segle XXI, un futur incert. Després que l'Institut Geogràfic Nacional hagi decidit aportar solament 4.000 euros en lloc dels 80.000 que destinava al centre, cal prendre decisions, tot i que de moment costen de posar, per lo que sembla, damunt la taula. Això és el que es desprèn almenys del resultat de la darrera reunió de la Junta de Patrons celebrada per tancar el 2012, que no aconseguia determinar el pressupost ni quines activitats es podrien seguir desenvolupant al centre. Tampoc es va esvair el dubte sobre el personal que podria continuar investigant i treballant a l'Observatori de l'Ebre. Els 11 patrons, per bé que no van mullar-se respecte a si les seues intencions passen per compensar la pèrdua de finançament per part de l'Institut Geogràfic Nacional, ni tan sols ni si mantindran l'aportació per la seva banda, sí que van decidir crear una comissió de crisi que haurà de marcar els canvis que cal implantar i que tindrà que definir el futur de l'Observatori. La propera reunió d'aquesta comissió, de la qual en formen part els patrons, es preveu per al proper mes de febrer. Un d'aquests patrons és l'Ajuntament de Roquetes. Segons el seu alcalde, Paco Gas, el paper d'esta comissió serà, d'aquí a la convocatòria de la propera reunió del patronat, analitzar la situació econòmica real que estem vivint i, per tant, s'ha de saber les mesures que cal implantar per garantir tot el treball que s'està fent fins ara. L'Observatori de l'Ebre té una història al darrere, seqüències de dades centenàries. Trencar això significaria una hipoteca molt gran de cara a la continuïtat del mateix observatori, afegia l'alcalde de Roquetes. En un termini una mica més llarg, l'Observatori s'ha proposat crear sinergies amb altres centres similars i concórrer a projectes d'envergadura que puguen rebre finançament europeu per evitar dependre de les institucions catalanes i espanyoles i que repetisca la situació d'atzucac que viu ara. Una via que s'ha decidit emprendre després que les gestions polítiques dels darrers temps, especialment l'any passat, al Congrés i al Senat, no donessin cap resultat.
Zona alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent. Múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, Zona Alternativa, a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I avui la primera crònica que rebem d'una de les emissores associades a EMUTE és la que ens arriba des del Cana Ràdio. Domènec Ramal ens parla de que gràcies a una subvenció del Fons Europeu de la Pesca, l'Ajuntament d'Alcanar ha efectuat algunes actuacions per millorar tant els serveis com l'atractiu turístic i el paisatge litoral de la línia costanera del municipi.
Efectivament, Josep, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquestes millores a la línia de costa, al front marítim sud d'Alcanar, que coincidint pràcticament amb la prèvia de les vacances de Nadal, el nostre ajuntament efectuava a la línia costanera. Actuacions per tal de millorar la possibilitat dels serveis i l'atractiu turístic del nostre paisatge litoral, efectuades gràcies als ajuts provinents del Fons Europeu de la Pesca. Bàsicament, actuacions dividides en dues parts. D'una banda, la instal·lació d'un equipament d'un parc biosaludable a la zona de Roca Tallada. Per altra, la regeneració de la vegetació del litoral, a la costa des de les Cases fins a Sol de Riu, així com de la instal·lació d'uns panells informatius sobre fauna, vegetació o les feines relacionades amb la mar del nostre territori. Actuacions que als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí.
L'altra actuació que s'ha fet ha sigut la regeneració de la vegetació del litoral. S'han plantat més de 1.000 espècies autòctones, sobretot, per exemple, el romer marí, lliri de mar, llentiscle, per millorar aquesta costa nostra, aquesta costa sobretot la zona sud, no? La zona de les Timbes, conegut també com la Baixa del Marjal, l'Estanyet, el Camaril, amb aquestes espècies autòctones, perquè era una de les formes que, de les possibilitats que tenia aquesta subvenció. I finalment, una que també que han fet, que també estem molt contents, ha sigut la senyalització amb una sèrie de cartells, de panells i de faristols del nostre patrimoni natural, geològic, etnogràfic i paisatgístic de tota aquesta zona, no? S'han posat des d'uns panells a Sol de Riu explicant la importància d'aquesta zona, d'aquesta llacuna marítimo, diguem-ne, terrestre, no? Una mena de llacuna litoral, explicant les espècies, també explicant doncs, tot al llarg de tot el passeig marítim diferents arts de la pesca, les espècies marítimes, el que podem trobar al mar, com s'ha format la nostra costa i també del paisatge, diguem-ne, o del patrimoni més material, no? Com són, per exemple, els búnquers de la Guerra Civil, explicant què són, per què es van fer, i també és una actuació que el que pretén és posar en valor el nostre patrimoni i així la gent que ens ve a visitar i també els naturals de la zona, no? Podem entendre millor aquests recursos nostres, que són recursos turístics.
Uns plafons informatius que, tal i com explicava el regidor, inclouen també la novetat dels codis QR.
I també hem introduït, és una novetat aquí al Canà, hem introduït en aquests planells els codis QR, no? Sabeu que els codis QR són, això sobretot la gent més jove ho sap, no? Que són aquests codis que són una mena de codi en tres dimensions, que permet, i en aquest cas te redirecciona amb un lector, no? Amb un lector de codis, amb un qualsevol telèfon mòbil, amb Android, Apple o BlackBerry, que permet llegir aquest codi i te remet a la pàgina de turisme, a la qual cosa doncs, pots ampliar la informació. I també per acabar aquesta informació és que ha estat una iniciativa, no? Una actuació transversal de regidories, no? La regidoria de turisme, que des de la vessant turística, la regidoria de medi ambient i de la regidoria d'urbanisme, que van presentar aquest projecte, aquestes subvencions, i que avui per avui ja són una realitat.
Per acabar i complementar tota aquesta informació, dir també que la informació, els plafons explicatius, han estat instal·lats per una jove empresa del territori, l'empresa Plankton, guanyadora del Premi Emprenem Femení, que atorga la Diputació de Tarragona.
Seguim parlant a l'informatiu de millores, perquè ahir va ser un dia amb més activitat de l'habitual a l'escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara. De bon matí van començar els treballs per ubicar a sobre dels fonaments els 5 mòduls prefabricats que permetran una important ampliació del centre i, per tant, la descongestió de l'espai actual que havia obligat fins i tot a habilitar la biblioteca com a aula. El carrer Genar Bartrolí es va tenir que tallar per poder facilitar els treballs d'acoblament, ja que els mòduls van arribar partits en camions de grans dimensions i van tenir que ser descarregats per una grua que els va anar posant un a un a sobre de les pilones de formigó preparades fa unes setmanes per operaris de la brigada municipal. El regidor d'ensenyament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, explicava el dia abans com es preveia l'operació d'acoblament.
El carrer de les escoles haurà d'estar sense vehicles perquè pujaran els camions pel carrer de les escoles fins a la plaça de Bous i allí s'aniran esperant perquè han d'entrar a descarregar d'un en un. Per tant, el pàrquing en principi serà a la plaça de Bous, baixaran pel carrer de detrás, per allí per detrás del CAP i el taller de Vidiella. Allí els esperarà una grua que descarregarà el mòdul prefabricat i ja està, el posaran al seu lloc i avant.
Els treballs de descàrrega i acoblament d'aquests mòduls es van perllongar durant tota la jornada d'ahir. Aquesta ampliació significarà poder disposar de 5 aules més destinades al cicle d'educació infantil. Els mòduls estan equipats amb lavabos interiors i ocupen una superfície aproximada de 350 metres quadrats al pati d'esbarjo. Amb aquesta ampliació es vol deslliurar 4 espais de l'edifici actual que hauran de servir uns per al futur menjador i els altres per al servei que decideixi el claustre de professors de l'escola. El cost d'aquesta ampliació de les escoles planeres és compartit entre l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que aportarà 20.000 euros, i el departament, que es fa càrrec dels mòduls i l'equipament. I ja que parlem de temes relacionats amb l'ensenyament i l'educació, anem del col·legi de l'Escola de Santa Bàrbara a l'IES de Deltebre, que ha renovat el distintiu d'Escola Verda, un distintiu que va aconseguir al novembre del 2006 i que ara revalida, tal com explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'IES Deltebre ha renovat el distintiu d'Escola Verda, un projecte impulsat conjuntament pel Departament de Medi Ambient i el Departament d'Ensenyament i que va obtenir per primer cop al novembre del 2006. Ser una escola verda vol dir que té en compte el seu entorn, que procura no malgastar recursos i que ajuda i col·labora a millorar la vida de tots els éssers vius que habiten el planeta. Entre les millores aconseguides a l'IES Deltebre des que són escola verda destaca la reducció del consum de paper i dels envasos de plàstic, així com la recol·lecció de l'oli fregit per transformar-lo en sabó moll, tal com explica el coordinador de l'Escola Verda a l'IES Deltebre, Albert Vallepérez.
Des de que l'IES és Escola Verda, hi ha engegats uns quants projectes, com per exemple, lo de la reducció de la quantitat de paper consumida, hem incorporat safates a alguns departaments, a la de professors i aules, la reducció de la quantitat d'envasos de plàstics, gràcies a que no es venen productes envasats en plàstics al bar de l'institut. Un projecte d'hort ecològic, amb hivernacle, que va lligat en la realització de compost a partir de la matèria orgànica que es produeix a l'IES i la recollida també d'aigua del cel a uns dipòsits per a regar. I la incorporació de continguts dins del currículum sobre el medi ambient. La recollida d'olis de frigits per a la posterior elaboració de sabó i l'adquisició d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a fer pràctiques relacionades en el sol, tant a ciències com a tecnologia, com a altres assignatures.
El distintiu d'Escola Verda revisa cada 2 anys i renova en funció de les noves propostes d'actuació i el compliment dels projectes engegats. El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar des de l'educació els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
I finalment, encara dintre d'aquest apartat escolar, anem a parlar precisament dels consells escolars. Eleccions als consells escolars de l'Escola Sant Jordi, Institut Mare de Déu de la Candelera i també a l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. De dimarts a dijous tindran lloc les eleccions dels diferents membres dels consells escolars a la localitat, tal com explica des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
Aquest dimarts 15 de gener va encetar-se el procés d'eleccions als centres educatius de l'Ametlla de Mar per tal d'escollir els membres dels diferents consells escolars. I és que del 14 al 18 de gener s'ha començat el període de votacions corresponents a les eleccions escolars per renovar els membres dels consells escolars, tant dels centres públics com concertats, de tot el territori català, unes eleccions que es realitzen cada 2 anys. Pel que fa a l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar, aquest dimarts va ser el torn del professorat que s'escollí a través del claustre. Dimecres 16 de gener s'escull els representants dels pares i mares dels alumnes. De les 5 candidatures se'n trien 3. La urna està ubicada a la biblioteca de l'escola i es pot votar de 9:15 del matí a les 5 de la tarda. Escoltem la directora de l'Escola Sant Jordi, Rosa Maria Montseny, que explica la importància d'aquest òrgan en relació al projecte educatiu del centre.
El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa. La comunitat educativa la formem tots, els pares, les mares, el professorat, el personal d'administrador i serveis. I llavors es prenen decisions pel que fa al funcionament i l'organització del centre, sobre temes que són importants en l'educació dels nostres fills. I per això sempre insistim molt des de les escoles que participin en les eleccions al Consell Escolar pels temes que tractem, perquè són de vital importància per un centre educatiu.
Pel que fa a l'Institut Mare de Déu de la Candelera, dimarts els alumnes van escollir els seus representants. De les 5 candidatures se'n van triar 2. Aquest dimecres és el torn del professorat i dijous dels pares i mares. Tot i que en el cas dels professors hi ha 4 candidatures dels 4 membres que es necessiten. Per tant, els representants dels professors al Consell seran Agustí Oliver, Fèlix Edo, Núria Llambric i Anna Segura. Pel que fa als pares i mares és el mateix. Es necessita un representant i només s'ha presentat una candidata, Maria Cinta Gazeni. En el cas de l'Escola Municipal de Música, l'EMMA, es renoven els membres del Consell Escolar actual. Per tant, Carlos Lorente i Ana Vizcarro seran els portaveus dels professors. Pel que fa als pares i mares, Lola Martínez i el representant dels alumnes a l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar serà de nou Joan Àngel Gonzalvo.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu també volem oferir-los doncs, alguna pàgina un poc més dolça i amb un sentiment especial, el que desperten els alumnes de l'Àngel d'Amposta, que van ser protagonistes fa uns dies al programa L'Aventura del Saber. Va ser concretament el passat dilluns, 14 de gener, quan els alumnes del Centre d'Educació Especial L'Àngel d'Amposta van ser protagonistes al programa L'Aventura del Saber, que emet la 2 de Ràdio Televisió Espanyola. El programa va recollir i mostrar les activitats que un grup d'alumnes de l'Àngel van poder gaudir el passat dia 11 d'octubre a l'entorn natural del Delta de l'Ebre, més concretament a la Reserva Natural de Riet Vell d'Amposta. Els alumnes, que van ser dividits en 2 grups, van anar a fer observació d'ocells, van observar, identificar a través de binocles i del telescopi la fauna del Delta. També es va participar en l'anellament de diferents ocells. També se'ls va ensenyar diferents làmines amb dibuixos per explicar-los les classes d'ocells que hi ha a la reserva i la migració que fan en cada estació de l'any, acabant així el dia, simbolitzant aquesta migració sobre un mapa del món dibuixat al terra i amb les cares pintades representant algun ocell. Aquestes activitats van estar filmades per un equip de Televisió Espanyola per tal de publicar-les posteriorment al programa de la 2 de Ràdio Televisió Espanyola, com diem, L'Aventura del Saber. L'emissió del programa es va portar a terme el passat dilluns, dia 14 de gener, a les 10 del matí. El reportatge es pot veure al corresponent enllaç de vídeos a la carta de la pàgina de Ràdio Televisió Espanyola Punes.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Doncs l'apunt esportiu ens arriba avui des d'Amposta, concretament per parlar-nos de la ciutat d'Amposta, que serà l'escenari el proper cap de setmana, 26 i 27 de gener, del 12è campionat d'Espanya d'ergòmetre i també del 5è campionat de rem de fons que tindrà lloc al pavelló Firal al riu Ebre, a la capital del Montsià. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs així és, la Federació Espanyola i la Federació Catalana de Rem han otorgat al Club Nàutic Amposta l'organització d'aquests 2 esdeveniments que se celebraran el mateix cap de setmana i pel que s'espera la participació de més de 400 remers de la península en les categories de cadet, júnior, sènior, vetera i adaptat. El president del Club Nàutic Amposta, Víctor Cid, parlava d'aquest esdeveniment i també de la doncs, oportunitat de donar a conèixer les noves instal·lacions del Club Nàutic Amposta.
És un campionat a nivell nacional, a nivell estatal, i l'hem organitzat perquè ens sentim molt segurs de que podem organitzar una molt bona prova, degut a que és una llarga distància i la qualitat del riu que nosaltres tenim aquí és la de les millors del país per poder fer aquest tipus de proves, no? A més, això ho hem ajuntat amb la destinació turística esportiva d'Amposta i les noves instal·lacions del club que les volem promocionar, les volem donar a conèixer a tota la resta de l'estat i a tota la resta de la comunitat del rem. I aquesta ha sigut la raó per la qual nosaltres ens hem decidit a començar a fer ja una prova d'alt nivell, diguem-ne, del conjunt de l'estat, no?
Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz, ha recordat que les instal·lacions són modèliques i, a més, la làmina d'aigua del riu és de les millors que es poden trobar per fer campionats de rem.
Bueno, el campionat d'Espanya té que ser una de les proves, com altres que organitzarem durant l'any, que potencien la destinació turística esportiva. evidentment, tenim unes instal·lacions magnífiques per a poder-les fer i, sobretot, la làmina del riu, la part que ens correspon del riu, que és un camp de regates magnífic per a aquest tipus de proves. Només dir també que la gran aposta que fa l'Ajuntament d'Amposta per organitzar aquest tipus d'esdeveniments i, sobretot, per continuar potenciant l'esport al nostre poble.
Cal destacar que, a més d'aquests dos campionats, el de rem de fons i el d'ergòmetre, també el club aprofitarà per realitzar al mateix temps el segon trofeu internacional Ciutat d'Amposta, que ho premiaria la embarcació més ràpid.
Doncs avui és la informació esportiva la que posa el punt i final a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Com sempre, a l'hora d'acabar, gràcies per estar a l'altre costat, gràcies per sintonitzar-nos. Demà hi tornem en aquest dial a la mateixa hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.